4.
Doncs ha guanyat l'Antònia d'Igualada. Gràcies, Antònia.
Oh, gràcies a vosaltres.
I Jordi, un altre dia, prova sort.
Vale.
Vinga, una abraçada. Ara, vinga, Pineda, igual, que acabi d'anar bé aquest divendres, anarà al butlletí, eh?
Va, som-hi.
Vinga, som-hi al butlletí.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Marc Güell. La Casa Blanca proposa retallar l'any que ve un 23% el pressupost de la NASA fins als 18.800 milions de dòlars. És el segon any consecutiu que la Casa Blanca proposa una retallada significativa, tot plegat en un moment en què la NASA té previst posar en marxa diverses missions del programa lunar. Precisament ha estat a la matinada quan la missió Artemis II ha abandonat l'òrbita terrestre i ha començat el seu viatge cap a la Lluna. La tripulació fa un recorregut de 384.000 quilòmetres que durarà fins dilluns, i aquestes han estat les primeres paraules dels quatre astronautes. Tots quatre han destacat com han observat el planeta des de dos pols i han observat continents com Europa, Àfrica i fins i tot les aurores boreals. Si tot va segons el que està previst, l'Orion tornarà a la Terra el 10 d'abril amb un armatge a l'Oceà Pacífic. Més notícies amb la Laia Framis.
Els bombers treballen en l'enfonsament d'una teulada aquest migdia a Esparreguera, al Baix Llobregat. S'ha ensorrat part del sostre d'un edifici a dues aigües sense causar ferits. Els bombers han rebut avís a quarts de 3 de la tarda i han desplaçat 5 dotacions. Els tècnics valoren ara l'afectació i de moment han desallotjat preventivament algunes cases properes.
A Andalusia, Podem, Esquerra Unida i Suma han arribat finalment a un acord per presentar-se en coalició a les eleccions autonòmiques del 17 de maig, un moviment que busca evitar una nova desfeta electoral com la de l'Aragó o Castella i Lleó, on es van presentar per separat. A més, si la fórmula funciona, pot ser també un primer pas per replicar una candidatura conjunta de cara a altres cites electorals. Ja hi ha veus que ho demanen, com Jèssica Albiach, dels Comuns.
Jo, sincerament, no puc esperar altra cosa de les forces germanes, que estiguem a l'altura del moment.
Benjamin Netanyahu anuncia que Israel ha destruït el 70% de la capacitat de producció d'acer de l'Iran i, per tant, la fabricació d'armes. Donald Trump assegura que, amb una mica més de temps, literalment, els Estats Units podran obrir l'estret d'Hormuz. La República Islàmica s'hi torna contra infraestructures energètiques al Golf.
I el preu dels aliments bàsics puja per segon mes consecutiu, segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. El principal motiu és l'augment del preu de l'energia pel conflicte a l'Orient Mitjà. Al març, el cost dels aliments bàsics s'ha encarit un 2,4% respecte al febrer. El papa Lleó XIV presideix aquesta tarda la celebració de la Passió de Jesús i a la nit farà el mateix per primera vegada al Via Crucis de Divendres Sant al Coliseu de Roma. Les meditacions d'aquest any abordaran temes com l'abús de poder, la guerra i la indiferència social. A Catalunya uns 2.000 confrares participaran en la processó del Sant Enterrament a Tarragona i a Girona. Els gestors de la catedral han demanat als manaies que no piquin amb les llances contra els esglaons per no malmetre. El president dels manaies, Xavier Serra, explica com ho faran per mantenir el so durant la processó.
Els manaies, mentre baixin a l'escaló, iran amb la llança a l'ombro i en el moment en què accedeixin en el replà, modificaran la seva posició i picaran.
També es fa avui el Via Crucis vivent de Sant Hilari Sacalm i al matí milers de persones han participat en la processó de la confraria laica 15+1 de l'Hospitalet de Llobregat. Els esports, Ruth Vilà, bona tarda.
Bona tarda. El Barça recupera Koundé, Balde i Eric García pel partit de Lliga de demà contra l'Atlètic de Madrid. Els blaugranes reprenen la competició al Metropolitano a les 9 del vespre després de l'aturada per partits internacionals. L'Espanyol també juga demà. Ho farà al camp del Betis. Manolo González té la baixa de Piquel, que no ha estat alliberat encara de la concentració amb la selecció de la República Democràtica del Congo, i de Pere Milla per sanció. El Girona tancarà la 30ª jornada dilluns rebent el Villarreal. A la Champions femenina, El Barça jugarà contra el Bayern de Múnich les vuitenes semifinals consecutives de l'equip blaugrana. L'anada jugarà a Alemanya el 25 o 26 d'abril i el Bayern ja ha anunciat que serà a l'Allianz Arena, amb capacitat per a 75.000 persones. La tornada serà una setmana més tard. L'altra semifinal la jugarà l'Arsenal de Mariona Caldentey o la Iacudina i l'Olímpic de Lió, que entrena l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. I en l'agenda del dia, el Balonmano Granollers rep a les 8 al Logroño en partit de la 23a jornada de la Sobal i amb la segona posició de la Lliga en joc. I en hoquei patins, Espanya tanca la fase de grups de la Copa de les Nacions jugant avui a les 9 contra Portugal.
Fins aquí les notícies.
La mona, sigui com sigui, és símbol de Pasqua, òbviament. Però és que ara, senyors, a tot això hi hem de sumar la colomba pasquale.
Sí, sí, això és un invent relativament modern, de fa uns 50 anys. O sigui, la colomba és un bon producte. Clar, amb la mona parlem de més coses, no? I has de ser molt curós amb el record que té la gent, no? I això és l'important de la mona.
Uau, lluàvem, Jordi, l'aroma que feia.
Què?
Jo ja me l'he fotut.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Judit Pastor.
Xiques boniques, Pasqua ja ve, dies de festa i de plaer. Si voleu vindre a passejar, a divertir-se, a berenar.
Sofia Gené, bona tarda.
Bona tarda.
Què sembla aquesta música
aquesta
que t'he posat?
Aquesta introducció, podem repetir-la, per favor?
Sí, puja, puja, Gisela. Què és això?
A passejar, a divertir-se, a berenar.
És un grup que es diu Saó, i té una cançó que es diu Xiques Boniques, que parla això de la Pasqua, de berenar, i avui, vale.
I avui...
tu, que ets pastissera, que s'acosta dilluns sant, sí, el dia de la mona.
Sí, sí, sí.
Hem dit,
sí,
home... És hora de berenar,
sí.
Parla de mones, no?
Són dies pastissers, aquests. És bèstia.
Teniu molta feina, no, aquests dies?
Sí, o sigui, tu ara trobes un pastisser pel carrer i no saps si és, si estàs veient The Walking Dead la, no sé, 25a temporada o és els pastissers.
Et tenim així?
Estem així. Jo ara m'he posat una mica de... M'he tapat el que vindria a ser...
No es nota, eh?
No.
Si estàs a punt de morir, no es nota.
Sóc un panda. Jo ara mateix, no sé com em dic. O sigui, fes-me preguntes fàcils, per favor, perquè si no, tenim un problema.
A la tarda
avui
ho fem tot fàcil.
Vale,
fem tot fàcil,
estupendo.
Perquè és la tarda.
Jo he portat berenar perquè baixi tot.
Què ens has portat? Explica'm, sisplau, perquè...
Us he portat, per tots vosaltres, els que esteu a la peixera, us he portat el Donkey Kong, que és la mona que nosaltres fem.
Quina bona pinta.
Nosaltres no fem ous de xocolata, perquè fem mones una mica més, potser més adultes. Però en parlarem de totes les mones.
Això està bé,
tant.
Mona adulta, m'agrada el concepte.
Aquesta és una mona que fem per la gent també que no pot menjar gluten.
Molt
que,
bé.
Que
cada vegada és més, la gent que no pot,
sí,
menjar gluten.
Sí, que no li senta bé. Que passa que és una mona que és tot xocolata, el que passa que és això, que no té ous. Nosaltres vam fer el floquet fa 3 anys o 4, ara no ho sé. I vam dir, ostres, el floquet, el vam fer amb els ingredients preferits del floquet de neu, que eren el cacauet, el coco i el plàtan. Quan el ChatGPT fa 3 o 4 anys no el feia servir ningú, nosaltres el vam fer servir per preguntar-li quins eren els ingredients preferits del floquet.
Llavors,
bueno, no sé si el ChatGPT ho sabrà o no, però no ens va mentir, però sí que van ser
que ho sap tot, el xat ho sap tot.
Jo crec que ho sap tot. Aleshores li vam fer cas. I clar, com que no duia, diguéssim, xocolata, i molta gent ens demanava que una mona de xocolata, vam dir, bueno, doncs farem el Donkey Kong. I el Donkey Kong en fem amb xocolata de Ghana i amb una gelé de fruita de la passió i mango.
Mare
de Déu. Sí, sí.
Us he de dir que això fa una bona pinta. La Drameri, La Drameri, que és la pastisseria, sí, de la Sofia Jané, que avui ens acompanya perquè, clar, no sé si sou d'última hora o no. Jo sóc d'aquestes que sempre vaig d'última hora, sí, i mai sé què fer la mona, perquè a vegades dius l'ou de sempre cansa.
Clar, és que l'ou... O sigui, al final l'ou és xocolata. I a mi em feia il·lusió quan em regalaven una figura de xocolata, però nosaltres, per exemple, el dilluns de Pasqua fèiem una rosada i els ous els trencàvem tots i acabàvem fent torrades amb les brases ja amb la xocolata fosa, oli i sal.
Quina bona idea, això.
Això és, per mi això és la mona.
Un plaer senzill d'agafar-la o destrossar-lo i fondre la xocolata i ja està.
Sí.
Que bo, doncs mira, 932017474, si ens voleu preguntar com fer una mona original, si no us voleu gastar massa calés, no? Fer-la a casa.
Exacte.
Perquè costen calés, les mones.
Bueno, però també s'ha de pagar, o sigui...
Sí, ho entenc. Però a vegades, perquè sigui una figureta de la Lamine Yamal, no sé quants euros.
Jo el que diferenciaria i el que crec que hem de tenir tots al cap és la feina artesana.
I tant, això sí.
S'ha de pagar. I la feina industrial, doncs, evidentment, no pot costar el mateix que una mona artesana. Aleshores, jo si fos padrina... No m'han fet padrina encara.
Encara no.
No. Però si fos padrina...
Sap greu.
No, però és que els meus cosins, tot... Encara no... Els meus germans... Bueno, el meu germà no té fills, vull dir, encara no s'ha donat.
I arribarà.
Després una putada, però bueno. Les mones hem de mirar, quan les anem a comprar, que tinguin... O sigui, hi ha una pista que és per saber si és una mona artesana o no.
Ara, això m'interessa.
Les figures de xocolata, les artesanes normalment tenen errors, tenen petits errors. Normalment són ous o esferes que formen una figura. Si ens hi fixem, en la majoria de mones, o almenys així deia la tradició, és una composició d'ous i esferes que estan enganxats de xocolata. I amb la gràcia del pastisser, evidentment, doncs, es converteix doncs, en una girafa, en un gos, en un Pokémon, en el que sigui. I després hi ha altres... Després hi ha altres mones, que sí que són industrials, que veus que és un motlle i és una xocolata d'aquesta molt, molt, molt regulera.
Que ja es veu, no?
Que ja es veu. Aleshores, que et facin pagar el mateix... Per una mona artesana que per una mona industrial, aquí
ara,
és on hi ha el problema.
Això és el que jo em queixo.
Aquí és on hi ha el problema. Llavors, això, fixem-nos en els errors, també anar segons quines pastisseries.
Que això d'entrada ja saps on has d'anar i on has d'anar.
I és un filtre bastant gran, això. Aleshores, jo diria si tenim diners i ens volem gastar diners, evidentment, doncs anar a una pastisseria que sapiguen que treballen de forma artesana i amb xocolata bona o amb un brioix bo, també. Al final, la mona de xocolata abans no era de xocolata. Els nostres avis no havien provat una mona de xocolata.
Això ens ho hem inventat ara.
És bastant nou, això.
Com la feien els nostres avis,
la mona? Els nostres avis... Pensa que a Catalunya, pràcticament, la gent no... Bueno, hi havia poca gent que tenia diners. Aleshores, la xocolata, tot això era com molt exòtic, era car. El que feien era un brioix que tampoc li posaven mantega. Segurament era un brioix de llard de porc o amb oli d'oliva. Vull dir, perquè la mantega també és algú... Que no n'hi havia gaire, no hi havia en abundància. I era un brioix especiat, igual que un brioix de la coca de Sant Joan, era un brioix bastant ensucrat. A França sí que és un brioix que té més contingut en mantega que en sucre, i a Catalunya és al revés. I duia espècies i al final portava els ous amb els anys que tenia el fillol. Fins a un màxim, dèiem, de 12.
Quina és, aquí una altra pregunta que et volia fer, Sofia. Fins quan s'ha de rebre la mona? Quina és l'edat límit?
Jo no la rebo i a mi m'encantaria rebre-la.
Ja s'ha acabat, no?
S'ha acabat, fa anys que s'ha acabat.
Però tu a la pastisseria et pots autorregalar una mona.
No, però això és una tristor extrema.
Ja ho sé, però mira, almenys ho tens a l'abast.
Ja em faig els pastissos d'aniversari, la mona tampoc, home.
Ja, perd aquella cosa especial.
No sé, jo diria fins als 18, està bé.
D'acord, majoria d'edat.
Després, depèn del teu padrí. Si els teus pares s'han encarregat de trobar el padrí menys rata de la teva família, doncs llavors has d'estar encantat. Però si els teus pares no han fet aquesta bona feina, doncs t'ha tocat, sap greu.
Doncs escolta, fem una cosa, 932017474, si ens voleu explicar quina mona feu vosaltres, si feu la mona tradicional, si innoveu una mica més, si teniu algun dubte, si esteu tristos, perquè ja s'us ha acabat la data de la mona, explica'ns-ho.
A veure, si esteu tristos i no teniu mona, o us la feu vosaltres, jo quan era petita va haver algunes mones que me les vaig fer jo, no sé encara per què.
Sí, com te les feies?
Doncs mira, molt fàcil, em feia un pa de pessic, que aquest, us donaré una recepta de pa de pessic amb tres ingredients.
Nota.
Molt bé. Potser són quatre, ara ho contaré.
Quatre. No passa res.
Jo crec
tres
que
o quatre.
Bueno, tres
una
i
maneta,
quatre.
No arriba la maneta.
Que tots segurament tindreu a casa i que si no us ha donat temps a comprar la mona o el vostre padrí és un rata i no us ha fet la mona, apunteu.
Padrins de Catalunya.
Esforceu-vos una miqueta.
Ara.
Primer de tot, necessitarem sis ous.
Sí,
necessitarem 160 grams de xocolata. Ai, de xocolata, no, de sucre, perdoneu.
160 grams de sucre.
De sucre, 125 de fècula de patata o de fècula de blat de moro, de midó de blat de moro. Jo, és un pastís que és apte per gent que no pot menjar gluten. Fècula de patata la podem trobar a un arbolari, la podem trobar a un... Si no la trobem, podem posar maicena, 125 grams i suficient.
Això al supermercat n'hi ha.
Això al supermercat n'hi haurà. I si no, li podríem posar 115 grams de farina i ja està, i suficient. Si no tenim cap intolerància al gluten i aquestes coses. I un polsim de sal, o sigui, 4 ingredients.
4 ingredients.
Aleshores,
això és per fer la base.
Això és per fer la base. Seria muntar molt les clares separades dels rovells.
Sí.
Quan les tenim ja a punt d'anem, li afegirem els rovells sí. i la sal. Remenarem, ho batrem això uns 5 segons i espolvorejarem la maicena, la fècula de patata, que tinguem, ho tamissarem. Barrejarem bé, ho posarem en el motllo i ho curem al forn a uns 160 graus.
Quanta estona?
40 minuts, però també...
Depèn del forn. Aquí jo és un drama, jo mai ho he entès, això.
Jo recomanaria ventilació. Ventilació.
Hi ha algun truc per saber? És que si, amb els pastissos no me n'en surto, Sofia.
Mira, els
no
pastissos que tenen aire, els pastissos que pugen, aquí sí que no pots estar obrint el forn i tancant constantment.
A mi em passa que sóc impacient.
Clar.
No llavors, es pot ser impacient.
No es pot ser impacient, perquè aquests pastissos que tenen aire i que al final el que hem d'aconseguir és que retinguin l'aire perquè ens quedin ben esponjosos, l'hem d'obrir ja quan veiem que a dalt ja ha agafat coloració.
D'acord.
Aleshores, ens hem d'esperar que a dalt agafi coloració i és aleshores quan podem, amb un punxó, punxar-los per mirar si estan crus o no.
D'acord.
Vale? Aquest, un truc perquè de cop no se'ns baixi, és un cop surt del forn, l'hem de llançar a terra.
Llançar així, pam!
Sí, a terra, a veure, i mirant de que quedi, mirant que miri cap a dalt.
Després de tanta feina que no...
Allò, El llançarem a terra, li donarem un cop i així l'espantem. Li traiem tot aquest vapor d'aigua que serà el que al final farà que ens baixi. Oh, i així no ens baixarà.
Ah, carai. Veus això?
És
sempre va bé que vingui la Sofia, perquè sempre aprenem coses. Llavors, fem aquesta base.
Fem aquesta base i després la decorem com a nosaltres ens doni la gana. La podem cobrir de xocolata. Jo, per exemple, em comprava ous de xocolata d'una pastisseria que hi ha al costat de casa, que venien els ous per unitats, i després la decores, doncs, jo què sé, si en aquella temporada, a veure si ets adult i t'agrada Frozen, bueno, posa-li la Elsa, clar, també, no passa
bé,
res. Posa-li un Pokémon, posa-li el que vulguis. La decoraríem amb les figuretes que volguéssim i ja ho tindria. La podríem farcir de melmelada, la podríem farcir d'alguna genduja, la podríem farcir, si m'apures, jo què sé, si de xocolata blanca, de nocilla... No sé, estic ja dient coses que són una mica...
Però està bé, perquè...
Però al final, opcions hi ha les que tu t'inventis.
Una base molt bàsica i després la farceixes amb el que t'agradi més...
Això seria un pa de pessic que jo recomanaria menjar-lo això en un, dos dies. Perquè un pa de pessic com aquest, que és un, al final és una coca de quarto mallorquina, és bastant eixut si te'l menges sol, llavors. Això està bé que el farceixis o que el cobreixis amb xocolata perquè queda més
amorosit. Molt bé, molt bé.
I si volguéssim fer una figura de xocolata, el que jo recomanaria...
Podem fer figures de xocolata a casa?
És
tu creus
complicat.
Que som capaços? Perquè jo crec que jo ara em veig incapaç de fer
jo diria
una figureta.
Que sí. O sigui, a veure. Com he dit abans, les figures de xocolata són una composició d'esferes i d'ous.
Sí.
Aleshores, nosaltres, si tenim confiança en una pastisseria amb què anem sovint i sabem que treballen la xocolata, els hi podem demanar ous. Ous de xocolata o que ens donin les meitats dels ous.
D'acord.
Vale. Una vegada tenim els ous, escalfem una cassola, una paella, i amb el cul de la cassola calenta podem desfer els ous. Exacte. El cul de l'ou o el costat de l'ou per fer la figura que a nosaltres ens agradi. Jo recomanaria abans fer-nos un dibuix del que volem per tenir-ho clar, per no fer una desgràcia a la cuina.
Jo veig que això no acaba bé.
Clar, aquí també ens n'adonarem per què les mones són de preu elevat.
No, clar,
perquè
clar,
quan
perquè,
ho intentarem
clar,
fer a casa direm...
Llavors dius, vale. Pago el que calgui perquè no me n'he sortit.
La mona aquella que valia 90 euros, doncs ben pagats que estaven perquè a casa no me n'he sortit. Però Bueno, jo no descartaria fer-ho a casa. Jo ho provaria. El que no recomano, el que no recomanaria és fer-ho des de zero una figura de xocolata a casa. Per què? Perquè la xocolata s'ha de temperar. Què vol dir temperar la xocolata? Vol dir que ha de seguir una corba de temperatura perquè la xocolata ens quedi cruixent. Perquè no sé si heu provat de desfer xocolata a casa i després fes-vos un bombó i és una xocolata que quan l'agafes amb els dits se't queda ja...
Ja
es comença a fondre. Això és perquè no tots els cristalls de la xocolata estan igual ordenats. I a temperat xocolata a casa és un cristo que no recomano. Mira, perquè...
Jo, de moment...
No cal. Confieu en els pastissers,
sí,
que ho fan molt bé.
I si us atreviu a fer-ho, ens truqueu un dia, ens expliqueu com heu fet la vostra figureta de xocolata. Jo ja t'ho dic, com a molt, m'atreveixo amb la base, que això és un pa de pastissa,
més sí,
o menys.
Això sí, tant i tant.
Molt bé, Sofia, doncs... Molt bé, no?, aquests trucs que ens has donat.
Home, jo crec que aquí algun padrí rata pot fer-se ell de pastís, no?
Padrins, padrines de Catalunya, preneu nota de tots els consells de la Sofia Gené, que avui ens ha acompanyat a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè sigueu els padrins més guais de Catalunya.
Espero que ho sigueu, que us ho correu, que et facin padrí, jo crec que és tot un honor, la veritat.
Doncs vinga, Sofia, que et passis una bona Pasqua i a veure si
moltes
algú
gràcies
et regala una mona.
Espero que sí, si no, jo me la regalaré.
Una abraçada, gràcies.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Joan Pera és capaç de qualsevol cosa.
Però vostè qui és?
Jo soy tu padre.
El sogre que jo he contractat s'assembla al George Clooney.
Bueno, tinc dies de tot.
Per aconseguir un paper protagonista.
Oi! Oi, que fots animal.
Embolica que fa fort amb...
La mare que el va matricular!
Un sogre de lloguer. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig, farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Tot és diversió amb la figureta del Titó.
Que xula!
La figureta del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Els macrofestivals s'han convertit en un reclam turístic. Edi Pou, músic i periodista.
Més grups, més aforament, no afavoreix l'experiència musical, tant pels grups com pel públic.
El Microclima Sound és un festival de petit format en una botiga de discos. Raül Chamorro, cofundador.
Estem totalment al marge de caixers, de diners. A la botiga tot funciona per amor.
Els periodistes musicals Luis Benavides i Nando Cruz reivindiquen els circuits musicals alternatius.
Volem que ens imposin el que hem de veure i el que hem d'escoltar, el que hem de sentir, o volem nosaltres organitzar el que ens ve de gust?
Macroesdeveniments com aquests és la màxima expressió de l'individu convertit en consumidor.
Solidaris.
Amb Mercè Folk.
Microfestivals. Una altra cultura possible.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
Atenció a la pregunta, eh? Per què a Espanya es consumeix tanta cocaïna i per què no se'n parla? Aquesta és la pregunta que es fa el periodista David López Canales en un llibre molt interessant publicat per Anagrama, que es titula així: Una rayita, ¿por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello? David, bona tarda.
Bona tarda, ¿cómo estáis?
Vaya pregunta, ¿eh? Quina pregunta que fas.
Sí, y lo raro es que, te iba a decir que me la haga solo yo, no es verdad que me la haga solo yo, pero que no esté mucho más presente esa pregunta en la sociedad hoy día, ¿no?
La cocaína está molt present a la societat, però és veritat que hi ha un debat que no l'estem tenint, que no se'n parla. No sé per què vas decidir escriure aquest llibre, no sé quina inquietud et movia.
Pues porque veía lo normalizado que está el consumo de cocaína, que es una droga altamente delictiva, iba a decir adictiva, perdón, y peligrosa para la salud, y en cambio lo normalizada que está, cómo se ha democratizado el consumo en todas las capas sociales, que estamos otra vez alcanzando récords de consumo después de años en los que había bajado, pero no porque hubiera bajado el consumo como tal, sino porque habían bajado a raíz de la recesión del 2008 todo tipo de consumos, y ahora estamos otra vez tanto en récords históricos de consumo como incluso en récords históricos de producción de cocaína, que nunca se había producido tanta en España.
Es consumeix molta cocaïna. Quan diem molta cocaïna, de què estem parlant? Quines xifres tenim? Quin tant per cent de la població ha tastat la cocaïna alguna vegada?
Sí, para mí ese es el dato más simbólico, ¿no?, de todo esto, porque es que, claro, al menos 15 de cada 100 personas reconocen en España que han probado la cocaína una vez en su vida. Para los expertos en salud pública no es un dato muy relevante, porque lo que les interesa más los que muestran los consumos sostenidos, ¿no? Por lo tanto, les interesa más, por ejemplo, los datos que muestran quién ha consumido cocaína durante el último año, no quién la ha probado a lo mejor una vez ocasionalmente o esporádicamente y no ha vuelto a consumirla. Pero para mí ese dato del 15%, que además, fíjate, cuando escribí el libro estaba en el 12% y ahora está casi en el 15%, o sea que sigue subiendo, y es el dato más alto que existe en el mundo de más gente del país en el que más gente manifiesta haber probado la cocaína.
El que deies, el consum de cocaïna no para de créixer. Ara fa poc coneixíem unes dades que assenyalen Barcelona i Lleida entre les ciutats d'Europa on es consumeix més cocaïna.
Sí, a mí ese dato me parece muy, muy relevante, ¿no? Ese es un estudio que se hace analizando aguas residuales, que no participan todas las ciudades de España, sino solo algunas y otras europeas, y que ha salido Tarragona durante varios años como en el primer puesto, y ahora Tarragona, el ayuntamiento, ha decidido que ya no quería participar en el estudio, y en cambio sale Lleida por encima de Barcelona, que a mí me sorprende muchísimo. A mí me gustaría, yo creo que ahí hay un tema muy interesante, no solo por cómo está hecho el estudio, si algo falla ahí, o si no, porque una ciudad como Lleida está por encima de Barcelona en consumo de cocaïna.
Lleida, la tercera ciutat europea on més cocaïna es consumeix. Això són les dades. Fins ara hem exposat les dades, però ara voldria que escoltis el testimoni d'un exconsumidor. El van poder sentir en una notícia del 3CAT Info fa uns dies, i pel que explica veuràs que és que sembla que hagi llegit el teu llibre.
La cocaïna és fàcil de consumir. Està a tot arreu. No hi ha un estigma social, no? Perquè al final es mou tant en ambients de diners com en ambients de no diners, no? Hi ha directors que consumeixen cocaïna, polítics que consumeixen cocaïna i vagabundos que consumeixen cocaïna.
La cocaïna es consumeix a tot arreu i en gent de totes les classes socials, ho deia, des del sense sostre fins a l'empresari o al polític.
Sí, porque además, tú fíjate, inicialmente, ¿no?, cuando la cocaína entra en España, en Europa, a principios de los años 80, costaba 10.000 pesetas de entonces, ¿no?, 60 euros el gramo de cocaína. Era un producto difícil de conseguir y sobre todo difícil de pagar porque era muy caro. Incluso en aquella época estaba asociada con élites financieras y artísticas, gente con mucho dinero. Sin embargo, ahora el precio es el mismo, sigue costando lo mismo, que son 60 euros el gramo. O sea, yo creo que es el único producto en el mundo en el que no ha habido inflación en 40, 50 años. Que es alucinante. Y entonces, ¿eso qué ha hecho? Que haya más gente con poder adquisitivo para comprarlo. Sigue siendo un producto caro, pero te lo puedes permitir. No es más caro un gramo de cocaína que irte a cualquier restaurante a tomar con el típico tomate con burrata o cualquier cosa que se han puesto ya las cenas carísimas. Y entonces mucha más gente lo puede consumir. Y luego, aparte, se ha perdido esa idea de la cocaína como producto elitista de élites y tal, y ha cambiado esa imagen totalmente y ha traspasado toda la sociedad y ya se consume como un producto más, yo creo, en esta sociedad de hiperconsumo y de experiencias en la que vivimos.
La cocaína, dius, el llibre serveix per tot, per socialitzar, però també per rendir més, per evadir-se, per oblidar-se dels problemes. No sé si això també és una explicació de per què el consum de cocaïna està creixent tant i tant.
Yo creo que sí. El problema es que cuando se analiza el consumo de cocaína se tiende a hablar solo de los casos de adicciones, o sea, se lleva a los casos extremos en los que genera una adicción, pero no se ven los diferentes consumos que hay. Es decir, hay un consumo que puede ser de ocio esporádico, que no es bueno, pero que no tiene por qué ser adictivo. Hay un consumo a diario en mucha gente para producir, ¿no?, para mientras están trabajando, y luego hay un consumo también de fiesta en el que mucha gente la consume habitualmente cada vez que sale. Entonces son diferentes tipos de consumo que yo creo que hay que analizarlos todos para tener una visión realista de por qué se consume. Y una parte de esos consumos, creo que es interesante también analizarlo no aisladamente como la cocaína, sino en conjunto con tanto con otras drogas ilegales como con el alcohol, como con el consumo exacerbado de ansiolíticos y de hipnosedantes que hay en España, y ver por qué vivimos en una sociedad que necesita tantas sustancias, que está tan dopada, o para resistir, o para evadirse, o para paliar malestares, o para buscar las causas, que creo que son mucho más profundas y que van mucho más allá de una sustancia en concreto.
Mira, dues dades que apuntes al llibre que crec que són interessantíssimes. Dius, el gram de cocaïna ronda els 60 euros, i això és el mateix que costa una hora de psicòleg. I l'altra dada, Espanya lidera el rànquing de consum de cocaïna, però és que també lidera el rànquing de consum d'ansiolítics a Europa.
Sí, por eso yo creo que está relacionado, ¿no? Es decir, ¿por qué necesitamos sustancias para aguantar el día a día o para evadirnos del día a día o para sentirnos mejor? Yo creo que hay un problema de la sociedad en la que vivimos o de las sociedades occidentales, ¿no? Porque yo creo que esto se replica en los países del entorno de la Europa occidental y en Estados Unidos, en estos países de este neoliberalismo exacerbado, de estas incertidumbres, etcétera. Entonces yo creo que hay un problema latente de fondo que va más allá, por eso te decía que va más allá de una sustancia en concreta.
Mira, hi ha una anècdota, no sé si es pot dir així, que expliques al llibre, i és que fa uns anys es van analitzar els lavabos del Parlament Britànic i es van trobar rastres de cocaïna. No sé si un exercici així s'ha fet, per exemple, als lavabos del Congrés o del Senat espanyol.
No se ha hecho nunca y no creo que se haga, porque además está prohibido en España por legislación laboral hacer análisis de drogas. Y en este caso es verdad que no sería a los diputados en concretos a los que se les haría ese análisis, pero sino los baños. Pero no creo que quisieran, porque también en el Congreso de los Diputados. Mira, hay un caso que hemos conocido, ¿no? Que es el de Íñigo Errejón. No vamos a hacer leña del árbol caído, porque además le están enjuiciando por otro tema, pero se ha sabido a raíz de todo el proceso, ¿no? De la demanda que ha tenido, que tenía un problema con la cocaína, que consumía mucha cocaína. Y menciono ese caso porque es uno concreto de un político. Pero es que está tan extendida que no creo que sea el único que la consuma.
Cocaína, sé que al fin me ha de matar, me asesina, pero calma mi pesar. Sí.
Clar, ara, fins ara hem comentat, no?, trets que deuen ser comuns a tot arreu on es consumeix cocaïna, no?, els perquès més profunds d'aquest consum, però la pregunta que tu et fas al llibre és per què a l'estat espanyol se'n consumeix tanta, per què liderem els rànquings a l'estat espanyol. I tu al llibre el que fas és llançar diverses hipòtesis. La primera, per exemple, doncs pot ser que a Espanya es consumeixi més cocaïna perquè som punt d'entrada de la coca a Europa?
Claro, pero esa es la explicación recurrente que ha habido durante años en España, ¿no? Es decir, España, como ha sido históricamente un puerto de entrada, como sucede también en Amberes o en Rotterdam, que son puertos de entrada por los puertos y porque tienen un alto consumo, pues parece como que hay mayor disponibilidad y que eso hace que se consuma más. Pero yo digo, por ejemplo, que Portugal, que con las fronteras abiertas es el mismo territorio en realidad que España, tiene un consumo 10 veces inferior de cocaína, con lo cual esa explicación no es la única que lo puede sostener. Entonces yo hablo, yo hago un análisis, ¿no? Yo al final soy un periodista que se hace una serie de preguntas y que intenta responder a esa pregunta, pero luego me surgen otras, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, que yo creo que la comparación entre la cocaína y los estragos que provocó la heroína en los años 80 y 90 hace también propició un mayor consumo de cocaína porque hizo que se desmarcara, ¿no? Que fuera por otro camino como una droga totalmente diferente a la heroína, que no causaba esos perjuicios de la heroína. Yo creo que el tipo de vida mediterráneo, de la sociabilidad, de ese consumo, con lo que tiene también el consumo de cocaína, de ritual, de pillarla en grupo, de meterse la gente en baño, a los baños junta y tal, creo que eso también fomenta el consumo. Y luego lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, ¿no? Como otra de las causas, yo creo que es esa sociedad en la que no solo se consume mucha cocaína, sino es una sociedad dopada en la que se consumen muchas sustancias.
¿La coca es cosa de hombres?
Es más cosa de hombres que de mujeres, sí, se sabe, ¿no? Por las estadísticas del Ministerio de Sanidad que la consumen 3 veces más los hombres que las mujeres, igual que se sabe que los mayores consumidores están en la población de entre 35, 45, 50 años. Sin embargo, por ejemplo, las mujeres son más consumidoras de ansiolíticos que los hombres. Por eso digo que yo creo que todo esto requeriría unos estudios más en profundidad, ¿no? Desde universidades o desde el Ministerio de Sanidad, etcétera, de ver de comparar todos esos consumos y ver cuáles son las causas de ellos, los porqués y cómo atajarlos también, por supuesto.
Me gustan las chicas que por condición necesitan tiempo y dedicación.
Que és curiós, no?, perquè no se'n parla obertament del consum de cocaïna, però, en canvi, tenim moltes cançons dedicades a la cocaïna, hi ha sèries de narcos, de tràfic de drogues, fins i tot anuncis.
Sí, y campañas de publicidad que hacen un guiño con la cocaína, ¿no? Para que el que la consuma pille el guiño y diga, anda, mira, uy, la coca en esta campaña, ¿no? Y el que no la consuma, pues a lo mejor no pille eso, pero o le dé igual, ¿no? Yo creo que hemos pasado de una conciencia a lo mejor inicial en los años primeros 90, ¿no? Cuando se empezaron a hacer las primeras campañas de aquel no absoluto contra las drogas, en la que la cocaína era un gusano que se te subía por la nariz y se te metía en el cerebro, a que se haya perdido un poco la conciencia de los riesgos que tienen las drogas, incluso que se haya llegado por esto de las campañas de publicidad, etcétera, a banalizarlo.
Ara deies, fa temps que no veiem grans campanyes contra la droga. Anem a fer memòria. Escolteu aquesta campanya dels anys 80 contra la droga amb Maradona com a protagonista.
Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no.
Campanya antidroga, Generalitat de Catalunya.
Clar, és que fa fins i tot, no sé si riure, però Maradona dient no a la droga quan després hem sabut que era un addicte.
Sí, sería para que dijera a la gente que no y hubiera más para él en este caso, ¿no? Pero es verdad que desde aquellas campañas que se hicieron no se han vuelto a hacer campañas. Y luego aquellas campañas se puede ser muy crítico con ellas, porque además eran unas campañas del no rotundo a las drogas. ¿Pero qué pasaba con aquellas campañas? Que si alguien llegaba un día, se metía una raya y no le pasaba nada, pues aquella campaña ya no funcionaba. O que aquel que quisiera consumirla, aun sabiendo que es un producto nocivo, pues la iba a seguir consumiendo. Yo creo que esas campañas, aparte de que no se han vuelto a hacer, no eran realistas. Lo que habría que hacer es campañas, yo creo, de nuevo, en las que se intente concienciar sobre lo que implica ese consumo, tanto para la salud personal como por complicidad con el narcotráfico internacional y lo que supone, que eduquen en el consumo para aquel que va a decidir consumirlo, es decir, que analicen los diferentes consumidores y se intente ir a unos u otros, incluso, pues yo qué sé, pues que vayan más allá, como decía, de una sustancia concreta y que digan, oye, es que a lo mejor tenemos una sociedad con problemas. O sea, hacer campañas que sean realistas, sobre todo con los diferentes consumos y con lo que implican esos consumos y los porqués de esos consumos.
Mm-hmm. El llibre obres també una mica el debat a si seria una solució legalitzar-la o no legalitzar-la. No sé quin és el teu punt de vista en això.
Bueno, mi punto de vista, yo no soy ningún abanderado ni ningún experto en este tema, ni ningún abanderado de la legalización, pero yo llego a un momento en el que no veo otra solución que la legalización, es decir, la persecución de las drogas, esa guerra contra las drogas iniciada por Estados Unidos, en la que luego sumó al resto del mundo, está claro que no ha funcionado. Es decir, ahora mismo la producción, en el caso concreto de la cocaína, está en 4.000 toneladas anuales, que es el récord histórico. Cada vez hay más y lo vemos casi cada semana, ¿no? En España, que casi cada semana hay una incautación nueva, récord de cocaína. Eso no es porque la policía esté trabajando bien, que en ocasiones lo hacen y aciertan y pueden desmantelar redes, pero eso es porque está entrando muchísima. Cada vez se consume más, con lo cual eso se ha demostrado que no funciona. Entonces yo lo que veo es que no hay otra alternativa, a lo mejor, que llegarse en algún momento a plantearse un tema de la legalización, que tampoco es cuestión de un país, porque tú no puedes legalizar una sustancia como la cocaína en España y que te lleguen aquí ahora todos los ingleses y los franceses. O sea, si ya vienen a beber sangría y a saltar los taraos desde los balcones, tú imagínate si la cocaína encima fuera legal. O sea, eso no podríamos hacerlo, sino un movimiento más internacional en el que se plantee ese debate de una manera serena y ver cuáles son los pros y los contras, que está claro, ¿no? Es decir, los pros, pues que eliminarías el narcotráfico, tendrías una sustancia más controlada y generaría impuestos para el país. Y los contras, pues evidentemente que estás legalizando una sustancia que es perjudicial y adictiva. Pero al menos planteárselo el debate, visto que esa guerra contra las drogas y esa persecución de las drogas no ha funcionado y va a más.
Un debat complex que obre David López Canales en aquest llibre, Una rayita, ¿por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello? Però és que, clar, David, no només has publicat aquest llibre, sinó que n'acabes de treure un altre, també relacionat amb el món de les drogues, del narcotràfic, El narco i el nazi. De què va aquest?
El narco y el nazi es una investigación periodística, un libro de periodismo narrativo que he escrito junto con un periodista alemán que se llama Christian Berman, que se lee como una novela, pero con la salvedad de que todo es absolutamente real. Y contamos la historia de Roberto Suárez, que era a finales de los 70, principios de los 80, el mayor narcotraficante del mundo y probablemente el más desconocido. Él era boliviano, y en aquel momento que él tenía como socio a Pablo Escobar, en el origen de Pablo Escobar, Roberto Suárez se alía con Klaus Barbie, que era un criminal nazi que había sido el líder de la Gestapo en Lyon durante la Segunda Guerra Mundial y estaba viviendo en Bolivia con una identidad falsa. Hacen una alianza para financiar un golpe de Estado y crear un narcoestado, que lo hacen y lo consiguen, y va a ser la última dictadura de Bolivia, que sucede entre el año 80 y el 82.
Déu-n'hi-do, quina història, déu-n'hi-do, quins debats, un món realment, no sé si dir fosc, però molt present a la nostra vida, que avui hem volgut posar sobre la taula amb el periodista David López Canales. David, moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros. Bona tarda.
Bona tarda.
Cap de setmana de passió per l'esport al Tot Gira.
Atenció!
Torna a la Lliga. I dissabte farem sessió contínua de futbol fins a la TDT de l'Atlètic de Madrid-Barça.
A partir de les 4 de la tarda, des de Son Moix, Mallorca-Madrid. I després, Betis-Espanyol.
Diumenge seguirem el segon monument ciclista de la temporada, el Tour de Flandes.
També viurem el Sabadell-Betis-Deportivo de la primera ref, el Saragossa-Barça de la CB i farem tertúlia-Barça amb la prèvia dels quarts de final de la Champions a l'horitzó.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4. Amb David Clopés.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A veure, ara, aquests dies de Setmana Santa, de què es cou a Catalunya? La gent de què està pendent?
De la Palma i la Mona.
Ah?
Ai, el Cristian!
Quin Cristian?
L'escrivà.
Ja la tenim aquí. Cristian Escrivà, fent presència a l'estudi de Catalunya Ràdio amb dues mones espectaculars. Abraçada, sisplau, abraçada del Cristian i la Maica.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina presenta l'exposició Concert Econòmic de l'artista, comissari i músic Oyer Echeverría. Una mostra que investiga fins a quin punt hi ha connexions entre la fluctuació dels diners i la conformació del sentit. Fins al 28 de juny, a la Virreina, Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimirama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
3 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda. Ara, a la tarda de Catalunya Ràdio, tenim amb nosaltres una dona que és entrenadora, però no entrenadora de bàsquet, no entrenadora de futbol ni de res d'això, sinó que és entrenadora de bacteris. Ara ens explicarà què vol dir això. Una dona que als seus 33 anys ha desenvolupat una solució revolucionària per frenar la contaminació per plàstics. I una dona que acaba de guanyar el Premi Princesa de Girona Crea Empresa.
El Premi Princesa de Girona Crea Empresa 2026 és per a Patricia Aymar Maldonado.
Patricia Aymar, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Després de rebre aquest premi, suposo que emocionadíssima, perquè és que això és molt fort, no?, el que acaba de passar.
Vaig estar molt emocionada. Ara, per sort, he pogut processar, he posat peus a terra i he entès cosetes, he entès.
Però Premi Princesa de Girona és un premi molt important. De fet, pot ser que te'l va donar la Letícia. Vas estar allà amb ella parlant com és estar al costat de la reina d'Espanya. És que, clar, això no a tothom li passa, eh?
Doncs molt pròxima i molt formada, la veritat, em va sorprendre.
Sí, eh?
Sí, 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 totalment.
Clar, expliquem una mica per què aquest reconeixement... És un premi que premia, no?, la teva feina d'emprenedoria amb una empresa que es dedica exactament a què?
Nosaltres estem impulsant la innovació per crear un món sense microplàstics. I en aquest context el que fem és crear bioplàstics 100% biodegradables. I tenim dues línies de negoci. Una que és crear la nostra matèria prima pròpia, que és aquella que nosaltres obtenim de residus orgànics, entrenant a bactèries que s'alimenten d'ells i fan bioplàstic. I per altra banda, en aquest procés de fer el nostre bioplàstic, vam descobrir que tots els bioplàstics del mercat tenien problemes per implementar-se a qualsevol aplicació o procés que estàvem desenvolupant. Ens vam fer experts de poder adaptar-los a les màquines que ja poden estar injectant qualsevol cosa del petroli, i també és una nova línia de mercat, i que això ens fa líders en el que és en el know-how i el desenvolupament de bioplàstics que són segurs pel planeta i per la nostra salut.
Has dit molts conceptes. Bioplàstics. Què és un bioplàstic?
Sí, és una paraulota que realment ens fa confondre, no? Un bioplàstic és aquell material que es pot fondre, moldejar, que agafa o que manté la forma i que, a més, és lleuger i flexible. És a dir, és igual que un plàstic del petroli, però el que canvia és la seva estructura química. És a dir, els dos tenen els mateixos usos. El que canvia és que el plàstic del petroli és un hidrocarbur i és una cadena super, super llarga, molt estable, molt difícil de descompondre. En canvi, un bioplàstic és algo que té un enllaç èster, és molt accessible, és biodegradable i, a més, és compatible amb el nostre cos. Per tant, la mateixa aspecte, la mateixa forma, però realment l'impacte és superdiferent.
Perquè ens entenguem, el plàstic del petroli de tota la vida dolent, bioplàstic bo.
Sí, totalment. Sí, sí.
I dius que ets entrenadora de bacteris. Què vol dir això, a veure? Perquè m'ha fascinat de dir, què vol dir que entrena bacteris? Que tens un gimnàs allà amb els bacteris, o com ho fas?
Sí, de fet, fem al revés al gimnàs, intentar que les bacteries s'engreixin.
Ah,
sí.
S'han d'engreixar, no?
Totalment. Primar. No, és un gimnàs al revés. Llavors, nosaltres el que diem és que les entrenem perquè al final les guiem en un procés que per elles és molt natural. Igual que quan nosaltres mengem de més, doncs fem grassa, doncs sí, elles igual mengen, i el que fan és una grassa interna que les ajuda a que puguin sobreviure en períodes sense aliment. Aquí la clau és que, en comptes de donar-li sucres o grasses per poder alimentar-les, el que fem és preparar-li un residu orgànic superbo que elles mengen i fan bioplàstic. Diem que entrenem bacteries també per generar controvèrsia. Imagina, també parlo de bacteries en femení, no? Vull dir...
Clar, generar... són bacteris, no? Sí. Però en català correcte és bacteris, i dius
sí,
bacteries.
Perquè... Jo dic bacteries perquè vull que generar controvèrsia, que em digui que no són femenines.
D'acord.
Tenen superpoders.
Te les imagines com a dones,
sí,
les
unes
superdones. Les bacteries, d'acord? Unes superdones,
sí,
que s'engreixen molt,
sí,
i a partir d'aquest engreix produeixen aquests bioplàstics.
Sí, una matèria prima que te l'has d'imaginar com una sorra blanca que nosaltres després hem d'adaptar. Qualsevol matèria prima de plàstic que vingui tant del petroli com de bioplàstic s'ha d'adaptar, no? S'ha de cuinar. I aquesta sorra blanca nosaltres la transformem en algo que és tangible i que és funcional, bàsicament. Llavors el que fem és entrenar-les, les guiem en aquell medi perquè facin constantment aquest bioplàstic que és tan bo.
I d'on traieu aquests bacteris? D'on surten? Vas pel bosc i agafes un bacteri? No,
podries. Sí, bacteris les tenim a tot arreu, al nostre entorn. La clau és... Nosaltres, per exemple, anem a una depuradora, que per mi són un palau de bacteris.
És a dir, un niu de merda, no? Una depuradora és un niu de merda. Allà trobes els bacteris que serveixen per fer aquests bioplàstics.
Sí, totalment. Allà als llocs on creguis que olora pitjor, que diguis, ostres, aquí hi ha coses molt marrons, allà normalment hi ha bactèries. Llavors nosaltres el que fem és agafar-les i en un procés de selecció doncs trobem aquelles que poden fer aquesta grassa de forma natural. Però és un procés, per exemple, d'alimentar-les amb els residus orgànics i de tincions i poder veure en el seu interior que estan acumulant aquesta reserva. I finalment les aïllem, les separem de la resta i fem que visquin soles i les podem guardar, inclús congelar.
Carai. Clar, és que estem amb una dona que ha creat una solució revolucionària contra la contaminació per plàstics. Una dona que té la mateixa edat que Rosalía, Una dona que ha nascut a la mateixa comarca que Rosalia, no al mateix poble, sí, perquè no, em sembla que ets de Sant Vicenç dels Horts. Sant Vicenç dels Horts tothom sap que és molt millor que Sant Esteve de Sesrovires. Però totes dues, la Rosalia i tu, sou unes motomamis, perquè heu creat, de la vostra passió n'heu fet un negoci.
Totalment.
És que pares acertat a la Diana, perquè per mi Rosalia és un referent, però jo li dic que és una científica de la música. Jo sóc científica, doncs per mi ella és una científica de la música, no? Algú que de forma creativa intenta, doncs, trobar respostes constantment, no? I això és el que fem nosaltres, i la Diana totalment, perquè em sento superinspirada per ella.
Clar, el que dèiem, no? Aquests bioplàstics revolucionaris que has creat no és només un experiment de laboratori, sinó que això està ja al mercat. Uh-huh. Has impulsat un negoci amb dos socis, una empresa que es diu Benviro.
Sí, totalment.
Sí, sí. Què feu a l'empresa?
Doncs mira, l'empresa, justament això, el que fem és, des del 2018 hem treballat en aquesta I+D que ja hem aconseguit testejar a nivell industrial. Ara mateix tenim una planta que pot transformar residus orgànics de la cervesa, en concret el llevat, quan acaba de produir la cervesa, aquest el cuinem, li donem a les bactèries i fan bioplàstic. Llavors, en aquell procés, doncs, també per entrar aquest material al mercat, ens ajudem d'altres bioplàstics que també necessiten d'una I+D molt forta, que és aquesta adaptació a la màquina del petroli perquè es puguin injectar. És que dir, fins ara ningú sabia com posar-los a la màquina, o els cremaven, o deien, no, és que no sé com fer-los servir, o són més cars, no? Nosaltres hem fet tota una adaptació també perquè el nostre, que és del valor afegit i que necessita aquest escalat perquè pugui fer-li front o amb volum al mercat del plàstic, doncs pugui entrar conjuntament amb tots els bioplàstics que ja existeixen.
Clar, el camí per arribar fins aquí, Patrícia, entenc que no és fàcil. No t'il·lumines un dia i dius, ah, ja està, tinc la solució màgica contra la contaminació, vaig a crear un negoci. No és tan fàcil. Són molts anys de picar pedra, d'investigar molt i, sobretot, de trobar diners, perquè tot això val diners. Com ha sigut tot aquest camí?
Doncs bé, el camí ha sigut maco. Jo, clar, el defineixo sempre com una marató, no? Vull dir, aquell moment en què dius, ostres, això és duríssim, això són molts quilòmetres. El primer pas va ser trobar els meus socis, la Noelia Márquez i el Jordi Margarit. Sense ells, doncs, no hagués pogut donar el pas. Jo anava a fer dos doctorats. O sigui, anava a fer doctorat i era una cosa que per mi era com molt establerta, no? Investigadora, doctorat, i em vaig llançar de cap a l'emprenedoria, que això m'ha obert com a persona transversalment molts valors i molts horitzons que no contemplava. I trobar finançament, sí que és cert que el timing de l'empresa ha anat acompanyant, no? Perquè tu pots explicar-li a algú com és l'impacte dels plàstics i es mourà. Tu pots explicar-li a algú quin problema tenim amb els residus orgànics i també ho entendrà, no? Aquest timing és important per rebre el finançament. Nosaltres hem rebut fins a 13 milions d'euros d'inversió privada.
Això és molta pasta, no?
És pasta per Espanya. I, vull dir, en el context espanyol d'inversió, no? Que realment és un projecte biotecnològic de llarg plaç, però que nosaltres hem tingut sempre acompanyament d'inversors espanyols que han entès i ens han volgut, pues, donar suport en aquest procés.
Clar, i tu això, Patrícia, tu vens d'una família treballadora, humil, has hagut de fer mil feines, no?, per compaginar tot això, no sé, també personalment, com has viscut tot això? Perquè se't veia emocionadíssima el dia que vas recollir aquest premi, i amb raó.
Sí, totalment. És que sempre he viscut en la disciplina, la responsabilitat i l'esforç, no? De dir, les coses han de sortir passet a passet cada dia, perquè jo sóc molt partidària de fer petits passos diaris per aconseguir alguna cosa molt gran, no? Però sempre amb disciplina, cada dia una miqueta. I això des de petita, doncs, se m'ha inculcat, jo ho he viscut, i nosaltres a l'empresa ho portem així, no? Per dir, ei, que això és molt gran el que hem de fer, que a vegades, doncs, dius, ostres, dona una mica de por, no? I si fa por, potser no m'hi llanço, però si ho desengranes en petits passets, doncs és molt millor. I sí, l'emoció venia de dir, ostres, és que això és molt gran el que ens ha passat, no? Perquè aquesta visibilitat que tindrem, ser referents també, doncs és un impacte plus que nosaltres sabem que podem aportar també.
Els bioplàstics no són tòxics.
No.
Els plàstics del dia a dia que toquem habitualment, aquests sí que són tòxics i molt tòxics.
Sí, els tenim per tot arreu, eh? I no ens els traiem de sobre.
I què ens fan? Perquè sempre diem, tenim un gran problema amb els plàstics, els microplàstics, problemes de salut. Sí, ho sabem així en genèric, però coses concretes. Per què els plàstics són tan dolents?
O sigui, el tema és, una part és el material, que aquest material es pot fragmentar i migrar cap a nosaltres. Llavors, què passa? Que el nostre cos el detecta com algú extern que no sap què fer amb ell, per tant, ho acumula. Per exemple, hi ha estudis que diuen que ja hi ha microplàstics al cervell, a la placenta, a la sang...
De què? D'aliments que mengem, coses que toquem, tot això va
al nostre cos. Sí, perquè al final el plàstic, com t'he dit, es pot fondre, no? I llavors, en processos en què hi ha tracció i temperatura, petites partícules d'aquest plàstic poden migrar als aliments, sobretot ve de la part alimentària, no? Fins ara, per exemple, les certificacions per dir que un envàs d'un aliment és bo i que es pot posar bé per la part química, no per la part de microplàstics, no? Llavors, per una part està aquest plàstic que es pot fragmentar i per l'altra part és els químics que fiquen perquè el plàstic tingui aquesta forma robusta, que sigui lleuger també, no? Aquests químics moltes vegades no estan en consonància amb el que metabòlicament nosaltres podem acceptar, no? Perquè, òbviament, si estan en contacte amb aliments han de ser d'alguna forma acceptables o metabòlicament pel nostre cos, i això no està passant, no? Llavors, doncs, aquí hi ha la incongruència de que siguin tan tòxics i tan dolents. Nosaltres tenim el focus en que els bioplàstics no fan microplàstics persistents perquè biodegraden, i, a més, nosaltres tot el que és els additius que li fiquem al nostre bioplàstic sempre tenim molt en compte que siguin metabòlicament compatibles amb el nostre cos.
A veure, aquí la Patrícia ens ha portat unes mostres d'aquests bioplàstics. Clar, jo estic veient això i semblen plàstics.
Sí, total.
Normals, entre cometes, perquè ens entenguem.
Sí.
O sigui, visiblement, no hi ha una diferència entre un bioplàstic i un plàstic derivat del petroli.
No, realment, si els formules bé, que és això que dèiem, no? Els adaptes a cada aplicació, realment no tenen diferència. Simplement que això ho posem en un procés de compostatge i en 60 dies ha desaparegut, perquè ja s'ha transformat
en
compost. És a dir,
aquestes imatges que veiem de muntanyes i muntanyes de residus i de plàstics que es queden allà anys i panys, que no es desintegren, això, amb això no passa.
Sí, totalment.
Quants dies has dit que triga a desintegrar-se?
60-90 dies, amb això ja ho tenim fet compost. Al final serà realment nutrient, per exemple, per poder fertilitzar un arbre.
Que fort. És a dir, que no només acabeu amb la contaminació, sinó que doneu aliment a la terra, sí, no? Perquè generi més vida, podríem dir.
És una economia circular, 100%. Sí, sí.
I quina diferència hi ha entre els bioplàstics i els plàstics reciclats? Perquè a vegades també ens fem un embolic amb això.
Fem un embolic i ens ho fan passar com a sostenible. Però un plàstic reciclat no és més que un plàstic que, si es classifica per reciclatge, que no tots els plàstics que acaben al contenidor groc van a reciclatge, que això és molt important que ho entenguem.
Ui, això val? També. Això també dels contenidors grocs, això sí. També...
El que fan és, d'alguna forma, doncs, si t'has imaginat persones que estan unides a la mà, el que fan és que es desuneixin aquestes cadenes i tornar-les a formar. El que no ens diuen és que perquè aquest plàstic reciclat mantingui la qualitat necessita del plàstic verge, del plàstic del petroli. I, per tant, ens estan venent una solució supersostenible, no?, com un circuit tancat, però això no existeix, perquè el plàstic reciclat perd qualitat a cada cop que el reciclem. Necessitem del verge per poder mantenir la qualitat. Des que hi ha plàstic reciclat tenim les majors extraccions de plàstic verge, així que i a més la toxicitat i els microplàstics es mantenen. Vull dir que...
És a dir, que ens l'estan colant una mica amb aquesta cosa dels plàstics reciclats.
Sí, aquí el que falta també és ficar una mica de cap a el que és l'ètica de dir, ei, aquest final de vida que li estem donant a aquest plàstic, té sentit o no té sentit? Per l'aplicació que l'hem posat, té sentit o no té sentit? Falta més gent criticant d'alguna forma o analitzant el sentit d'aquell envàs en el producte.
Patrícia Aymà és una businesswoman, és una dona de negocis que treballa amb aquests bioplàstics i entrena bacteris. I tot això, clar, jo penso, en quin moment descobreixes que la teva vocació és furgar entre la merda i els bacteris? És a dir, és una cosa molt poc romàntica. D'on et ve aquesta passió pels bacteris?
És un procés d'enamorament, però literal, d'obsessió, perquè al final jo vaig descobrir que podien ser superpoderoses i concretament quan vaig ja acabar amb el tema dels bioplàstics vaig dir, mare de Déu, que això ha de ser un superbusiness, no? Perquè la sostenibilitat ha de ser rentable sempre, no? En el procés és cert que jo durant la meva vida no sempre les he considerat superpoderoses, sinó que hi ha hagut un moment en el qual quasi em maten quan era petita.
A veure, explica'm això.
Sí, per mi era un estigma, no? Perquè jo vaig néixer amb els bronquis immadurs i fins als 4 anys no vaig anar al col·le regularment perquè sempre estava amb bronquitis crònica o pneumonies donat que hi havia bactèries que invadien els meus bronquis. Per tant, a les meves converses de petita era escoltar els meus pares amb mocs verds fins... Bueno, tota la bata del col·legi Sant Vicent amb mocs verds.
Pobra. Pobreta.
Dient, és que té una altra infecció bacteriana, no? Llavors, per mi era molt dolent. Però sí que és cert que justament el fet de deixar-nos inspirar i tenir referents al batxillerat, van venir uns exalumnes i un d'ells em va dir que les bactèries les podien transformar per fer proteïnes i salvar la fam al món. I això em va fer un clic al cap i em vaig decidir estudiar biotecnologia.
És a dir, que has convertit una cosa que per tu era una amenaça, els bacteris, i ho has transformat en una oportunitat per crear el teu negoci. Clar, ets una dona molt jove, dedicant-te al món de la ciència. Ara comentaves això dels referents. No sé si has tingut massa referents. I si creus que tu, guanyant aquest premi, liderant la teva empresa, pots esdevenir també referent per a moltes noies joves que decideixin dedicar-se a la ciència.
Totalment. De fet, els referents que sempre hem tingut és, per exemple, Marie Curie, no?, que està superbé, però em quedo amb una frase que diu Núria Salant, que és professora de la UPC de Metal·lúrgia, que diu, clar, Marie Curie no podem parlar amb ella. No podem saber com és com a persona, com ha enfocat els seus reptes, quins dubtes té, quines inseguretats i com les ha resolt. Llavors, què passa? Que hem de tenir referents accessibles. I això a la ciència, què passa? Que ens està costant. Ens està costant, i sobretot per la part femenina. Jo estic molt contenta de poder dir que és un referent, o que pugui ser algun referent, i que sigui per una noia que ja es decanti per fer això. I és una gran responsabilitat, però estic preparada per poder comunicar i divulgar de la millor manera i arribar, doncs, al màxim de gent possible.
Doncs avui a la tarda hem tingut la sort de poder parlar amb la nostra Marie Curie, la Marie Curie catalana del segle XXI, que es diu Patricia Aymar, i que ha desenvolupat aquesta solució tan revolucionària que acaba de guanyar aquest Premi Princesa de Girona Crea Empresa. Patricia, moltes gràcies i molta sort, perquè, bueno, no et cal la sort perquè ja la tens tota.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Doncs fins aquí la tarda d'aquest divendres sant, que hem fet la Dolors Joanola a la producció, el Gerard López i la Montse Comelles a la redacció, la Gisela Cot al control tècnic i el Víctor Rodríguez al control central. Ara, al Catalunya Vespre i els de la tarda, doncs hi tornem dilluns a les 5. Bon divendres sant a tothom.